Temps per a la tertúlia. De moment saludem aquí en Michel de Geoffroy. Molt bon dia, Michel.
Bon dia, Gerard. Bon dia, Formentera.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Très bien.
Molt bé. I també tenim en Pep. En Pep Mayans. Molt bon dia, Pep.
Molt bon dia a tots.
Molt bé. I ara de seguida també tindrem en Santi Costa amb en altres que suposo que mos està escoltant. Pep, us afineu molt a l'afluència de gent a la farmàcia Sant Ferran o no?
Bueno, em fas una pregunta en què estic molt poc a la farmàcia Sant Ferran.
Estàs jubilat, no?
No estic jubilat concretament, però fas que assisteix molt poc, per dir. Però,
fas teletreball.
Com ara?
Fas teletreball.
Fas teletreball, exactament.
Escolta,
exactament, sí.
Escolta, i les figues, ja les has anat a collir o no?
Estamos en ello, que sol dir. Estamos en cuida, figues, sí.
Te n'ha deixat alguna als tors?
Algunes.
Els tudons, els tudons.
També els tudons. Bueno, a més de que se'n mengen, també hi ha una... He trobat que se me tornen una mica agres enguany, no
sé. Què dius ara?
Perquè sí, se piquen. Es veu que les baies passen a les llevadures d'unes a l'altre i bé, això, de que no, se me tornen molt agres.
Tu què fas servir per espantar els tudons? A part de, no sé si et ve algun caçador a fer alguna batuda, o què fas servir?
Fas servir unes cintes que hi ha de colors, els apenjo. Aleshores allò fa un llampeig i un llamateig de que, bueno, els espanto una mica. I després també hi ha unes cintes d'aproximadament un centímetre i mig d'ample i amb una llargada entre 3 i 8 metres es col·loca entre dos pòsters, diríem, o dos puntals, ben tensat. Allò amb el vent fa una vibració que fa uns sons que bueno, els espanta una mica.
Però diu que s'avesen a tot, eh? Els tudons, o sigui, que els espanta potser al principi, però després diuen, que m'està intentant, en fi, treure el barret, aquest senyor.
Ah, sí, sí, no... Hi ha que fer canvis contínuament.
Caçador, escopetades, no?
Concretament... en el meu terreny no n'hi ha cap, però molt prop d'aquí sí, i algú també els hi fa això. Sí.
Molt bé, els trons, clar. Molt bé, saludem en Santi Costa. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Ja us tinc els tres aquí. Vinga, va, posem-nos en context. Formentera ha passat de no tenir cap cas registrat fa 9 dies a tenir-ne 28 a hores d'ara i s'estan fent múltiples PCRs, població doncs, que està ara mateix en confinament per veure si són positius o no. Tot indica que aquest número seguirà creixent almenys en el que és el futur immediat. Tenim un brot a l'escola de Vela amb un monitor i també doncs, a tres alumnes afectats. Després a l'escola d'estiu de Sant Francesc, amb un grup format per tres monitors i 11 alumnes, també s'ha tancat el grup més que aïllat doncs, mentre s'estudia un possible contagi amb un dels monitors, s'ha de descartar. Aquest és el context. Avui entrevistàvem, és un context de noves restriccions, de noves mesures, tots sabem doncs, el no fumar, grups més reduïts i sobretot mesures que afecten a l'oci nocturn, que en fi no deixa de ser també important per a Castella, en un context doncs d'anul·lacions creixents de reserves a totes les Balears i a Formentera també. Veurem fins quan mos dura la temporada. Que us volia parlar perquè aquest matí hem entrevistat aquí a Ràdio Illa el director general, el president de l'associació Abone, que agrupa tots els establiments d'oci nocturn a les Balears i a més és el vicepresident de l'associació d'àmbit estatal, i estan molt nics perquè de fet portaran als tribunals la decisió del govern central i les autonomies a tancar discoteques, bars de copes i sales de ball per a frenar l'increment de casos de Covid. Aquí a Formentera doncs, sí que hi ha discoteques i després hi ha altres marques locals, penso Sa Garrafa o Sa Roques, que també tenen llicència d'altre tipus d'alimentació i poden obrir fins, o de restauració, poden obrir fins la una. Però des de l'organització empresarial de discoteques i sales de festes considera una total aberració aquesta decisió, el tancament, que segons ells s'ha pres sense parlar amb els patronals de l'oci ni amb els empresaris i sense oferir cap pla rescat ni d'ajudes. Aquest sector suposa un 1,8% del PIB, genera 200.000 llocs de treball de tot l'Estat i comprèn unes 25.000 empreses. Ells mos deien que ells no són responsables dels contagis, que només, segons alguns estudis, n'han provocat un 5 o 6% de la totalitat i que s'està fent per pal·liar o per intentar aturar la resta del 94% dels contagis. Diu que se'ls ha estigmatitzat injustament. Creieu que se'ls ha estigmatitzat injustament? Una pregunta clara. Vinga, Santi.
Bueno, jo la veritat, des del moment que es tolera que vengui turisme, està clar que el número augmentarà. També és veritat que més abans s'han fet més PCRs que no es feien abans, que no es feien en la temporada anterior, i que per tant van sortint, i que molts d'aquestos són asimptomàtics. Ara, és impossible garantir distància i garantir seguretats a soci nocturn. I quizà tampoc a altres llocs, a veure. Jo no vull dir que els d'oci nocturns siguin més perillosos que els altres, però està clar que en aquestes hores, en copes damunt i tal, el contacte físic és molt superior a altres hores. Ara, que hagin de tenir obert durant el dia i tancat durant la nit, jo tampoc m'atreviria a posar setmanes foc. El que està clar és que aquí se'n va de ses mans, a dir, en el turisme augmenta moltíssim el número de casos i, per alguna banda, pues, volen reduir, i en aquest cas els hi toca a ells. I ja dic, no tenc clar que aquestes hagin de tancar i els altres no, o que haguessin de tancar tots o que no hagi de tancar ningú. No ho tinc cap prou.
Santi, ells diuen, per exemple, què passa, que el virus no funciona de dia? Que el virus no hi és a les platges de dia o que no hi és als restaurants de dia?
Funciona exactament igual, però sí que és veritat que durant el dia igual es mantenen més les distàncies de seguretat que no es mantenen a la nit. Mm. A la nit, i en copes damunt, i en oci nocturn, i dins locals abarrotats, perquè solen estar-hi, abarrotats, i tothom en contacte, la possibilitat de transmissió segurament és més alta. Però ja dic, no m'atreviria a dir que aquests hagin d'estar tancats mentre que els altres estan oberts. És una qüestió de les autoritats sanitàries, i si ells es volen carallar, supos que també tenen el seu dret, i dut molt, de totes maneres, que algun jutge els hi doni la raó. Ho dut bastant.
Deixa'm fer una puntualització, perquè parlaves doncs, que amb el turisme hi ha un increment de casos, i segurament hi ha un desencadenant, però, atenció, que el 95% dels contagis a les Balears són d'origen autòcton. O sigui, som la gent que viu aquí, els residents d'aquí, que mesclant-nos els uns als altres, que passant estona junts, ens estem infectant els uns als altres. Que arribi de fora la primera espurna, la primera guspira, això és una possibilitat. Però som nosaltres mateixos els que ens estem contagiant els uns als altres.
Una cosa et vull dir, Bernat. S'està anant moltíssim de gent, italians i tal, o italians, o alemans, o el que sigui, que no sabem si estan contagiats, i no tenim manera de saber
no està clar.
Les proves pertinents. I tota aquesta gent, és a dir, quan nosaltres deim que els infectats són locals, jo ho poso amb una quarantena absoluta en això, perquè allò me dóna la impressió que infectats n'hi ha moltíssim més que no els sabem, i que se'n van cap al seu país, i nosaltres no sabem si estan contagiats, ni tenim manera de saber-ho, ni ho sabrem mai.
No ho sé
tu. Per tant, fer una analítica, fer un anàlisi, en base a unes coses que només en coneixem una part, se fa pràcticament impossible, però jo no me crec que els locals estiguin contagiats i que els turistes no estiguin, és que és una cosa que no m'ho crec.
Bueno,
si tu vas a un restaurant, igualment et contagies si ets turista que si ets local.
Sí,
és que aquest restaurant té contagis, a veure, vull dir, no vull, ja és que dir restaurants també pareix que els estic estigmatitzant a ell. No, qualsevol local, qualsevol lloc, qualsevol platja. Si nosaltres ens contagiem, els altres també.
No sé tu, 32-30-04, no sé tu, 32-30-04, per si algú hi vol dir la seva des de casa. Oci nocturn, Michel.
Sí, no. Yo soy totalmente en shock, ¿no? Es demasiado, ¿no? Están hablando de cerrar discotecas, pero entonces...
Están cerradas las discotecas,
sí,
están tancadas.
Tancadas, también los bares ahora hasta la una, y hablan que son focos de contaminación, todo eso, pero vale, cuando pasas 3 horas en un avión, con la persona al lado a 20 centímetros, 3 horas, o la media de 3 horas, ¿no? O te vas en el barco, entonces no, ¿por qué no prohibir el avión, el barco, o todos los sitios
donde...
O el metro, o lo que sea. Además, es muy claro para mí, ¿no? Que Pues, ¿quieres tener un rebote? Te lo hago mañana. Cogemos 1,000 personas en Formentera, lo hacemos test PCRs y serológicos y vamos a tener rebote, ¿no? Es cuestión de hacer más test, vamos a tener más casos, ¿no? Que este virus está en la población general en Europa desde seguramente enero, ¿no? Uh-huh. Para estar algunos que dicen noviembre de 2019, ¿no? Y que está haciendo una evolución normal de un virus que está propagando en la población. Y se ve que la mayor parte de la gente no son enfermos, no se van al hospital, ni lo saben, ¿no? Y entonces toda esta paranoia de cerrar un centro, una escuela de vela para un caso, un PCR, bueno, que se hace cada día, vamos a cerrarlo cada día, que se hace al bar centro, que se hace en mi casa, que se hace en la casa del vecino que ha hecho una fiesta, que se hace más test, más pseudo rebrotes, porque son aquí, estamos en un estado de contaminación general, solo que no hay muertos y entonces no se ve. ¿Por qué no hay muertos? Porque la gente que no se puede protejar inicialmente están muertos. Los listos que están vulnerables están en casa o se protegen de manera efectiva. Y entonces todo esta paranoia y estas medidas, como la medida de cerrar los restaurantes a la una, es decir, que la gente se aglomera como ayer por la noche esperando en grupos de 20, 30 personas para entrar a un restaurante, para encontrar un sitio porque tienen que comer, pues es ilógico, totalmente ilógico, y es solo la continuación de una política de miedo. Ahora hay que ser lógicos y ver realmente cuál es la tasa de mortalidad de este virus, cuál es el riesgo real, y realmente proteger a la gente que son realmente vulnerables, ayudándoles a estar en casa, a protegerse al nivel económico o social o lo que hay, y a los otros que siguen la vida normal. Es mi opinión.
Pep.
Bé, s'han dit aquí moltes coses interessants i penso que el que apuntava en Santi és sobre que és el lloc, diríem, d'oci nocturn és una mica més problemàtic en el sentit, diríem, que hi ha moltes més possibilitats de no guardar distàncies i les normes de rigor per l'ambient i tot això. Però jo penso que si es guarden, que he vist alguns llocs, per exemple, he estat algun dia a Sagarrafa o a Font de Pepe, passant per allí, la gent està asseguda, la gent es manté a unes distàncies, i a veure, si... no ho sé, jo tampoc no ho veig tan perillós. El que sí és perillós és que si s'amuntona la gent, això ja... Però si hi ha unes normes, si la gent segueix les normes, jo penso que és igual de perillós que si estan a un restaurant, si estàs a la platja, amuntonat. Vull dir, jo ho trobo una mica exagerat, perquè al fin i al cap la gent es vol parlar, vol xerrar, vol estar amb altra gent, i si no ho fa amb oci nocturn, ho farà, a un apartament, s'ajuntaran grups de gent que s'han conegut, que no s'han fet cap PCR d'aquestos, cap prova, i per tant, al final, s'ajuntaran. I com s'ha dit aquí, hi ha molta gent que se'n va d'aquí i no sabem si té Covid o no l'ha agafat. Com que també hi ha molta gent que és asimptomàtica, perquè vull dir, està ara l'augment que s'ha vist que hi havia és perquè es fan també testos, es comprova que hi ha positius, i, però vull dir, casos greus tampoc no veig que hi siguin, de moment, gràcies a Déu. En fi, l'altra cosa a dir que també s'ha dit aquí és la política una mica de la por. Això ja també crea una incertesa, una preocupació en tota la gent. Crec que reconduir això, tractar-ho per salvar, diríem, per salvar la salut de la gent, agafar unes mesures polítiques, crec que no és fàcil, o per lo menos jo no m'atreviria a dir jo sé fer-ho bé, I, en fi, és una mica complicat. Estem en un, en una situació complicada i no sé.
De fet, aquí parlàvem, no? Ho deies tu, Pep, si la gent no té un lloc on anar de nit, sobretot la població jove, és veritat que el perfil de contagiat s'ha vist modificat, ha variat des de març-abril, on el contagiat i el mort, sobretot el difunt, era gent molt més gran. En canvi, ara el contagiat, potser perquè també es fan més PCRs, és un perfil molt més jove, d'una edat mitja d'uns 35 anys. Per tant, sota els 35 hi ha aquesta edat des de l'adolescència i la primera joventut que hi ha molts casos normalment asimptomàtics. Què passen? Què fan molts d'aquests joves o gent doncs, una miqueta més gran? Si no té lloc on anar, doncs és el que s'explica i el que estem veient a Formentera, se'n va a les places o se'n va a la platja, els Pujols cada nit n'és un exemple. La Unió tornava a insistir aquesta setmana en la necessitat de complementar les forces i cossos de seguretat aquí a Formentera amb seguretat privada per controlar més aquestes aglomeracions que es formen a les nits, sobretot a alguns punts de Formentera. ¿Cómo veuríeu vosaltres? És una evidència que estem...
Vamos a montar milicias, ¿no? Como grupos armados para... ¿eh? Y eso, no tenemos un budget para la policía que pueda implementar la regulación que el Consejo implica. Esto es totalmente, me parece, facha y no. No, yo soy totalmente... ¿Policía privada? No, tenemos una policía pública pagada para nosotros, que trabajamos para nosotros. Y si hay que aumentar el efectivo de policía, que se haga. Pero previsitar la policía, no.
Santi, Pep...
Jo totalment d'acord amb el Michel. La policia privada, ni somiar-ho. Les milícies privades acabam amb... En fi, amb un tipus de regulació que això ja s'ha dut a terme a altres bandes, ja sabem com acaba tot i com va. Mira, per una banda necessitem el turisme, perquè el necessitem, però per l'altra sabem que comporta riscos. Bueno, intentem una certa apariència de normalitat quan sabem que de totes maneres hi haurà un augment dels casos. De totes maneres, l'augment dels casos ja s'ha comentat aquí. L'augment dels casos es deu moltíssim més a que se'n fan moltes més proves que no del fet que n'hi haguen molts més. Perquè... Jo estic segur que abans, asimptomàtics, ja n'hi havia molts, però com que no es feien PCRs, no sortien. Ara, com que se'n fan molts, surten.
Exacte.
I, bueno, i el risc del turisme, doncs ja ho sabem, és a dir, si es compta de ser 10.000, som 20.000, doncs el número de casos no és que es dupliquin, és molt més, perquè això és exponencial, la capacitat de llavors anar infectant. I això ho sabíem abans de començar, però al mateix temps necessitem el turisme. És que és un peix que es mossega la cova. En sí. Aquests moments, pensar... que controlarem, per posar més policia, que controlarem això, és impossible. I que se vegin jove, vol oci, nocturn o diurn, no tu que t'ho vulguis, però vol oci, perquè ve de vacacions, i vol fer festa, i vol passar-s'ho bé, doncs que això és inevitable. Mira, o tancam esport com abans i no ve ningú, i això és inviable, o bé, ho hem de petxugar una mica amb el que som molt bé damunt.
Se podia fer antes, perdona de contar, ahora es demasiado tarde, pero un sistema de test PCR a la entrada y la salida de Formentera. Eso va para hacer una protección de la isla. No se ha hecho, no pienso que Ale, que el Consejo no quería hacerlo, pero no se podía hacer a nivel estatal, no se aceptó el concepto. Pero nosotros como isla y también Ibiza, podía hacer un control a la entrada, con test PCR, es que si se compra en cantidades grandes son bastante baratos, no como ahora, si quieres hacer un test PCR si son 140 o 170, entonces es prohibitivo, ¿no? Y se podría proteger de manera efectiva, pero eso en mayo, ¿no? Ahora es, bueno, inútil.
Sí, es podría hacer, pero mira, la sensación de que aquí intentant fer tanta cosa espanta molta gent. Vull dir, quan altres bandes entren sense cap mesura. Sí. Aquí sí. Es compta de dar una sensació de seguretat, el que et dona és una sensació d'espant. Ostres, tu, aquí m'hauré de fer 3 PCRs. I la gent no ve. Al final hem volgut dar una imatge de seguretat, dient, no, aquí no passa res, aquí s'està bé, per tant pot venir turisme. I, bueno, i tampoc és real, perquè sí que passa, el que sí també és veritat, que ara hi ha tants de casos asimptomàtics que al final una incidència sèria de gent que s'ho passa malament i que està a UCI, doncs és molt inferior a l'anterior, a el que teníem abans, però bàsicament perquè abans no coneixíem aquests casos asimptomàtics.
I quantes persones estan en l'hospital?
Aquest virus,
no és que hi
un... virus igual ha mutat una mica i en aquests casos, i en aquests moments, incidències real és menor. Jo és que tampoc ho sé, però és que no sé si ho sap ningú, això, ni tan sols els especialistes.
A mí me parece que estamos castigados para hacer un buen trabajo. Es decir, los másteres que hacemos para intentar comprender qué pasa, ¿no? Y vamos a estar castigados para hacer los test. Los másteres que hacemos, lo más casos vamos a encontrar. Entonces, es como castigar para hacer un buen trabajo.
Es posible. Sí. El tema del turismo, entras en una cantidad de contrastos que no sabes por dónde farte.
Vinga, Santi, ja que te tenim aquí com a professor i en Pep, doncs, que té doncs, nets, té una neta, i en Michel, que té
dos
fills. Escolteu, el gran tema ara mateix, el gran tema calent, és la tornada a les aules, la tornada a l'escola. Falten escassament 2 setmanes, menys de 3 setmanes, i encara ara sabem molt poc, i a tot arreu d'Espanya estan igual, de com s'implementarà això. Sabem algunes recomanacions. És possible que a l'institut, sobretot bàsicament a partir de segon d'ESO, els alumnes combinin educació presencial i semipresencial, però és possible que s'instaurin ràtios o es demanen des del professorat, ja amb amenaça de vaga, doncs que s'instauren ràtios més petits, que hi hagi més reforç de professors. Clar, tot això no es pot fer sense una major inversió des de la conselleria. No està l'horno per a bollos, que diuen en castellà. En fi, és una situació molt delicada. Els professors diuen que ni es garanteix ara mateix la seguretat dels mestres ni dels alumnes. I no puc ni imaginar la situació de psicosis quan comencin els catarros habituals de finals de setembre i octubre, grips estacionals i després algun Covid. Com ho veieu?
Bueno, jo puc començar jo. Jo el que veig és que l'educació presencial és imprescindible. Realment fer educació sense presencial al final és quasi impossible que surti bé, i més en unes edats molt tempranes en què encara no tenen clar com han de treballar. Ara, per tenir una certa seguretat s'haurien de disminuir les ràtios. Vale, pues aquí entram amb una contradicció absoluta, perquè no disminuirem ràtios, perquè, primera, moltes vegades no tenim ni espai per disminuir ràtios. Vull dir que disminuir ràtios significaria tenir quasi doble número d'aules, és a dir, poder desdoblar els cursos. Això no hi ha ni un sol institut que ho tingui ja d'entrada. I en segona, hauries de duplicar el número de professors. On es farà això? A Balears no, però és que jo crec que en lloc d'Espanya. Per tant, a la primera, que hi comenci a haver positius, tancarem aules o tornarem a tancar l'educació presencial. I jo veig quasi impossible que els cursos pugui dotar-me en normalitat.
És un altre any perdut. En fi, no és perdut perquè els nens han seguit estudiant, però el que tu dius, Santi, no? Res pot substituir l'aula, la relació, la comunicació professor-alumne dins l'aula, no? És una mica un any perdut de nou, no?
Es pot substituir, però no en les mateixes garanties, ni en la mateixa seguretat que alumnes que dins l'aula treballarien aquí treballin.
Michel,
no quedarà més remei que substituir-ho segons com vengui.
Michel,
hay que ser lógico. No sé, todas estas medidas son totalmente inútiles. Lo que es útil es poner mascarillas, limpiarse las manos, tener un poco más distancia, estar un poco más inteligente. Y especialmente, en vez de crear una situación imposible para los niños y los maestros, que realmente no se puede aplicar, ¿no? Hay que, lo voy a decir otra vez, hay que proteger a la gente vulnerable, que se queda en casa, y que la gente sea un poco más inteligente, que actúen como adultos y no como ovejas, ¿no? Y además, yo me preocupo más para el efecto del COVID sobre los niños. Yo, ayer mi niña me ha dicho: papá, ¿se va a morir Papá Noel? Y yo: ¿por qué? No, porque es gordo y viejo. Y es el trauma, porque ella se preocupa que si va a tener regalos para Navidad, ¿no?
Muy bien, Pep, nos quedan 20 segundos. ¿Alguna cosa a dir?
Que és una situació delicada, difícil, i que serà molt complicat aplicar això, perquè disminuir una ràtio vol dir augment de professors, i tampoc, com has dit, no és el patio para bollos.
Molt bé, gràcies als tres, Michel, Santi i Pep, per haver-nos acompanyat en aquesta tertúlia de divendres. Gràcies, molt bon dia.
Gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
I des d'aquí el de Farafar vos diem molt bon cap de setmana. Aneu-vos a remullar a la platja. Us esperem aquí el dilluns a partir de les 8 amb León, en David i servidor. Salut!